Benvinguts i benvingudes al quart programa del videopodcast Fem Vallebron amb tu. Avui no som al restaurant Arrels, sinó que som en l'espai de l'hospital, perquè tenim un convidat molt especial que requereix d'una condició especial i, per tant, volem que estigui còmode. És el Jordi Sabater, que és pacient d'ELA del nostre hospital, i avui també ens acompanya el doctor Raül Juntas, que és el cap de la unitat de neuromuscular i d'ELA. Benvinguts els dos.
Hola, buenos días.
Jordi, en primer lloc, moltes gràcies per venir, gràcies per l'esforç de traslladar-te a Vall d'Hebron, perquè sabem que no és fàcil la teva situació, i per tant volem agrair-te que et preguis a venir per un tema que no és purament de la teva cura, sinó que és simplement perquè expliquis el teu cas i la teva situació i que, bueno, compartim la teva experiència amb tothom que t'està veient. Per tant, moltes gràcies per venir. Com és el teu dia a dia? O sigui, qui t'ajuda a tirar endavant el teu dia, a fer possible que puguis traslladar-te als jocs? Com és el teu dia a dia?
El meu dia a dia és molt intens, en el bon sentit de la paraula, ja que en falten hores al dia per fer tot el que vull fer. Però primer explicaré qui m'assisteix les 24 hores al dia. Jo, a part de ser calvo, al tindre ELA, no puc moure el meu cos, parlar, menjar, beure, ni respirar, pel que tinc un equip de 5 professionals sanitaris, i ara estic buscant a una sisena persona, ja que amb 5 sanitaris vaig de bòlit, per cobrir baixes laborals, vacances i sortides, ja que jo necessito a 2 sanitaris per sortir de casa. Tindre aquest capritx de tindre un equip de professionals sanitaris per seguir respirant i visquen, els hi costa a 5 familiars 10.000 euros cada mes, és a dir, més de 100.000 euros a l'any per pagar nòmines. Si no fos per l'ajuda econòmica de la meva família, jo ja faria anys que em hagués vist obligat a morir en contra la meva voluntat, ja que ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya no hi ha ajudes públiques perquè els malalts d'ELA puguem allargar la nostra esperança de vida, si ho volem. Totes les cures vitals, per poder seguir visquen, ens ho tenim que pagar de la nostra butxaca. Però que, si desitgem allargar la nostra esperança de vida i no tenim diners per pagar les cures infermeres, la única i exclusiva ajuda pública que tenim és l'eutanàsia o la sedació. Us imagineu que els malalts de càncer es tinguessin que pagar la quimioteràpia i la radioteràpia? Doncs, aquesta és la nostra realitat. En ple any 2024, és terrorífic. Dit això, el meu dia a dia el dedico a la meva feina i missió que tinc en aquesta vida, que es tracta de donar visibilitat a l'ELA a les meves xarxes socials, on tinc més de 300.000 seguidors. Organitzo i participo en campanyes per destinar diners a l'equip d'investigació d'ELA del Vall d'Hebron. Creo contingut pel meu canal de YouTube, que ja tinc quasi 100.000 subscriptors, i tot el que monetitzo ho destino també a investigació. Estic creant una tenda online de lots de menjar, Palela, estic acabant de crear la meva pròpia associació espanyola per l'investigació de l'ELA, Aladus, la qual anirà de la mà amb la Fundació de l'Hospital de Vall d'Hebron. Dono xarles motivacionals a empreses i col·lectius. Participo en conferències. Surto amb família i amics a restaurants i a llocs on fan esdeveniments. Veig pel·lícules, sèries, si em sobra temps, discuteixo amb la meva dona.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quin dia, quina activitat frenètic. Per tant, és molt diferent del que pot pensar qualsevol que ens vegi en la teva situació, no? Per tant, felicitats i molts ànims, i estem al teu darrere i et donem tot el suport a totes les reivindicacions que fas. I parles, ens parles a través d'aquest sistema. Ens pot explicar com funciona aquest sistema i com t'ajuda a parlar amb la gent?
Moltes gràcies per fer-me aquesta pregunta, ja me l'han fet. El meu sistema de comunicació es basa exclusivament en els meus iris dels ulls. Mitjançant un comunicador, a la part inferior, hi ha uns infrarojos que llegeix el moviment dels iris dels meus ulls, i a través d'un teclat virtual vaig seleccionant lletres i paraules que jo vaig mirant, i un cop ja he escrit, puc reproduir la meva veu robòtica natural que jo tenia abans de tindre ELA, la meva veu en castellà, gràcies a l'empresa Tubi Dynavox, la qual tinc l'honor de ser ambaixador aquí a Espanya. També, o en possible, l'empresa Acabela i Quinera. Dit això, parlaré del tema dels matisos de la comunicació. Jo no en puc moure, per lo qual, no puc fer gesticulacions, no verbal aquesta mancança, l'intento suplir, amb la meva mirada, i movent alguns músculs de la cara. Tot i això, jo ja fa 6 anys, que parlo amb els ulls, i ja supleixo, aquests matisos, parlant més explícitament.
Doctor, com és la teva relació amb el Jordi?
Bueno...
La relació pacient-metge i la relació casi personal.
Sí, es muy particular porque Jordi ya lleva muchos años con la enfermedad, se la conoce perfectamente, conoce a todo el personal sanitario, entonces con él tenemos una relación médico-paciente un poco particular, ya conocemos sus necesidades y un poco tiene unas visitas un poco a la carta. Cuando él necesita algo ya nos avisa, ya sabemos lo que necesita. Y a diferencia de otros pacientes, no le damos citas programadas, sino que él nos adaptamos a su situación. Cuando necesita venir a otorrino, necesita algo del doctor Martín, neumólogo o nuestro, nos envía un mensaje y nos adaptamos. Y aparte de la relación médico-paciente, pues luego también participamos en todos estos actos que él organiza, así que ya nos hemos hecho amigos, ya me he hecho del español, así que fíjate.
Explica'ns tú cómo es para él. ¿Qué ha suposat per ell arribar aquí avui, per exemple?
Para él llegar aquí a l'hospital, sí. Pues él siempre los desplazamientos son muy difíciles, ¿no? Tiene que venir en un taxi muy grande para que él pueda entrar con esta silla de ruedas adaptada, el aparato de comunicación y las dos cuidadoras y todo el material donde tiene el cough assist, que es un aparato para eliminar las secreciones, y el aspirador de mucosidades. Bueno, es muy complicado para él siempre los desplazamientos, pero bueno, lo sigue haciendo y en todos los actos que se le solicita, allí está, a pesar de las complicaciones.
Jordi, gràcies per això. Parlem, si et sembla, dels inicis de la malaltia. Com recordes com va començar tot?
A finals de l'estiu de l'any 2014, un dia jugant a pàdel, vaig notar una rigidesa a la cama esquerra i tenia molèstia al córrer. I a les poques setmanes, fent peses al gimnàs, vaig notar una pèrdua de força al braç esquerre, a la zona de l'espatlla, bíceps i tríceps. A partir d'aquell moment, va començar el pelegrinatge, durant 3 anys, de metge en metge, amb diagnòstics erronis, fins que el millor hospital del món, que és el Vall d'Hebron, em van donar el diagnòstic definitiu d'aquest petit encostipat que tinc.
Doctor, ¿com són els inicis d'un pacient, Lela?
Bueno, el problema es que los síntomas a veces los médicos no los reconocen bien. Y hace 20 años se tardaba 1 año en diagnosticar un paciente de ELA y hoy en día se tarda 1 año en diagnosticar un paciente de ELA. No se han hecho muchos progresos en el diagnóstico precoz de la enfermedad. Se necesita mucha formación de los profesionales, de los médicos de familia, de otros especialistas, para que el paciente llegue sobre todo a la consulta donde tiene que llegar. Que luego el diagnóstico para un neurólogo que conoce esta enfermedad no es difícil, no hacen falta pruebas complicadas. Se diagnostica simplemente con el examen neurológico, donde vemos la pérdida de fuerza, una atrofia muscular, la presencia de lo que llamamos fasciculaciones, que se mueve el músculo solo debajo de la piel. Y para un neurólogo que conoce la enfermedad no es nada difícil diagnosticarla. El problema es que el paciente llegue cuando tiene que llegar y en el momento en que tiene que llegar, que es cuanto antes.
Ell era un empresari, però ja ens explicava què va passar passant. El que va notar jugant a pàdel, per tant, esportista. Quina relació té amb els esportistes aquesta malaltia? Alguna vegada n'hem parlat?
Sí. Es un tema un poco debatido, pero sí que hay unos estudios recientes que sí que muestran que el ejercicio físico extenuante puede ser un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Esto nació a raíz de un estudio en futbolistas italianos en los que había 17 casos de ELA cuando, por la frecuencia de la enfermedad, la incidencia de la enfermedad en una población que era de unos cuantos cientos de personas, que eran futbolistas solo de primera y segunda división en una época determinada, correspondía un caso o dos casos como mucho, y había 17 casos. Y a partir de ahí se han estado investigando, se ha visto también mayor riesgo en maratonianos irlandeses y en otras poblaciones. Y ya hay más estudios, que siempre son un poco difíciles de hacer estos estudios epidemiológicos, pero sí que parece que hay una relación con el esfuerzo físico excesivo y extenuante.
Jordi, tot i tot això que t'està passant, es veu les teves respostes, es veu amb els teus ulls, perquè entrevistant-te, els teus ulls encara són els ulls d'una persona que estima la vida. Com t'ho fas per estimar la vida encara?
Jo estimo la vida només pel fet d'estar viu. Jo des de que tinc ús de raó he viscut i visc a l'ara i sense pensar massa en un futur a curs. Sempre dono les gràcies pels bons moments que em regala la vida i els moments dolents no els hi faig cas, que només em focalitzo amb les coses bones que ara puc fer i no em preocupa en absolut el que abans podia fer i ara ja no. Per això, durant aquests 10 anys, la degeneració del meu cos no m'ha afectat emocionalment. Jo no puc controlar la terrible evolució de la malaltia més cruel que pot tindre un ser humà, però sí que pot controlar la meva actitud positiva davant la vida. Visca la vida.
Ara no sé si preguntar-te i podràs respondre'm, però no estava al guió. L'espanyol es fa disfrutar de la vida aquest any o no?
Abans de que comencés aquesta temporada, jo tenia una melena. Amb això te ho dic tot.
Estàs patint molt, com tots els pericos, no?
Sí.
Molt bé. T'has convertit, ja fa temps, però jo diria que últimament més encara, en un líder en la promoció d'accions solidàries, com explicaves abans, per la recerca en ELA i especialment per la recerca en Vall d'Hebron, fet que t'agraïm moltíssim. Creus que que la nostra societat és una societat solidària? Ho comproves dia a dia, això?
Des del segon, quan em donà el diagnòstic definitiu d'ELA, vaig tindre molt clar que la meva visió en aquesta vida era donar la màxima visibilitat a l'ELA i recaptar el màxim de diners per la investigació de l'ELA i poder trobar la cura. Una societat no pot ser generosa si no exposem públicament el problema. Gràcies a moltes companyes i companys que tenen ELA, en aquests últims anys, la ELA ha deixat de ser invisible, però tant puc amb orgull que quan la societat veu el problema, la gent és solidària.
Ajudes tant i visibilitzes tant a la malaltia i l'esforços per lluitar contra ella, que t'has convertit en una persona famosa ja. Vull dir que sou a l'UNZUE i tu, com portes ser famós?
Des de l'inici del diagnòstic, jo no era una persona coneguda i la meva obsessió era poder ser el màxim conegut possible, ja que quan més conegut seria, més coneguda seria l'ELA. Jo sóc una persona que quan em poso en un projecte i ho dono tot, no faig volar coloms, però sóc sincer, la majoria de coses que he aconseguit, estava convençut que ho aconseguiria, però encara queda molta feina a fer, no em poso límits, però lo de la Penèlope no m'ho imaginava.
Això, volia preguntar-te per la Penèlope. No t'haguessis imaginat mai arribar a estar a la Penèlope Cruz parlant amb ella, vídeos amb ella... Com va sorgir aquest tema? Com va començar la relació amb la Penèlope?
La nostra amistat va començar per Instagram.
Ah, sí? La vas convidar a ser... Li vas fer un like, et va fer un like... Explica'ns una mica més, com va ser?
Va acceptar la meva invitació per fer-li una entrevista i a partir d'aquell moment parlàvem de tot, menys de l'entrevista. És una molt bona persona.
Doctor, com és important que tinguem referents públics, famosos, influencers que donin suport a la visibilització d'aquesta malaltia i que la gent se sensibilitzi i ajudi amb la recerca.
Sí, pues es muy importante la acción de las personas, sobre todo personajes públicos, para visibilizar la enfermedad y bueno, pues que haya donaciones y puedan llegar fondos a los diferentes laboratorios de investigación, porque desgraciadamente no se dedica suficiente dinero a la investigación, en particular en este país, pero bueno, en muchos otros, y necesitamos también el aporte del público en la medida de lo que puedan. Gracias a Jordi, ahora mismo hemos conseguido una financiación sumándola a una financiación pública que hemos obtenido, un proyecto del Instituto Carlos III, pues estamos haciendo una investigación que no tengo tiempo de describir, pero simplemente para intentar individualizar cada paciente, porque pensamos que los pacientes con ELA no todos tienen el mismo mecanismo que ha provocado la enfermedad. Entonces estamos intentando ver cuál es la causa de la enfermedad para cada grupo de pacientes. En algunos puede que contribuyan más los factores genéticos, en otros más una inflamación del sistema nervioso central, en otros más que no puedan eliminar las viejas proteínas de las neuronas. Bueno, sin entrar en los detalles, estamos intentando clasificar, digamos, los grupos de pacientes para poder hacer un tratamiento individualizado, porque llevamos 20 años de fracasos en ensayos terapéuticos y una posibilidad es que a cada grupo de pacientes les pueda venir mejor un tratamiento que otros. Bueno, y todo esto en parte es gracias posible a las donaciones generosas de la gente, a los que agradezco a todos muchísimo, aunque el que aporte sea con un euro, pues todo eso es bienvenido.
Jordi, has d'estar molt orgullós que estàs ajudant a molts pacients, a Vall d'Hebron, estàs ajudant molt, vull dir que et donin les gràcies. Això et fa sentir orgullós. És un dels motius pels que estimes la vida, no?
No hi ha millor cosa en aquesta vida que ajuda els demés sense esperar res canvi. Cada vegada que ajudo a una persona, sigui del tema que sigui, la felicitat que sento és infinita.
Parla'ns del teu canal de YouTube. Què fas amb el teu canal de YouTube? A qui entrevistes, a banda de jugadors de l'Espanyol?
Al meu canal de YouTube faig entrevistes a persones famoses, també a gent que tenen vides interessants. Exposo, sense cap tipus de tabú, tot el que consisteix la L. I sobretot faig molt de contingut, d'entreteniment, i grega sobretot molt d'humor.
T'haurem de fitxar pel canal de YouTube de Vall d'Hebron també, perquè tens molt d'èxit i molts seguidors. Doctor, com és important que un pacient tingui aquesta iniciativa, tingui aquesta força, voluntat per continuar a fer coses amb el seu dia a dia?
Sí, això és fonamental. Una cosa és la enfermedad i otra és com cada pacient afronta la enfermedad. Y desde luego que el que sigue intentando hacer cosas, sigue activo, tiene el ánimo, tiene ganas de vivir como Jordi, afronta mucho mejor la enfermedad y tienen, a pesar de todo, más calidad de vida que la persona que baja los brazos, que se encierra, que deja de hacer cosas. O sea, que a pesar de las limitaciones, con esta enfermedad, todo lo que es razonamiento, memoria, funciona bien, entonces hay que mantenerse activo, como hace Jordi, a pesar de las dificultades, y eso siempre mejora la forma en que cada paciente vive su enfermedad.
Jordi, una de les coses que també et mantens actius és la lluita quasi política, no? Quasi lluitant amb els polítics perquè d'una vegada per totes es faci possible la llei L, no? Com està el tema de la llei L? I quin és el teu paper? Quin ha estat el teu paper? I com està ara mateix la situació?
Aquest és un tema que em posa tan nerviós que és possible que em aixequi de la cadira. Jo fa 5 anys que estic dins de la política, tot i que no sóc de ningú partit, ni tampoc sóc militant. M'he reunit amb absolutament amb tots els partits polítics i els porto estudiant el seu comportament. I la veritat és que, per lo general, el seu comportament es basa a que els interessos dels partits passen per sobre de tot. En 2 anys s'han presentat 5 proposicions de la llei L al Congrés dels Diputats i en totes les votacions s'han votat a favor per unanimitat. Però encara no està en vigor la llei L pel fet que la majoria de partits polítics es volen posar la medalleta. No tan sols és vergonyós, sí que és un presumpte delicte contra la vida per culpa de l'ego de segons quins polítics. A Espanya, el 95% dels malalts d'L no podem afrontar el cost de la malaltia, per tant, moltes persones d'aquest 95% es veuen obligats a morir en contra de la seva voluntat per no poder pagar les seves cures expertes infermeres. En una societat del benestar, no podem tolerar que ninguna persona es vegi obligada a morir per una qüestió econòmica. I si es poses en vigor la llei L, totes les persones malaltes de la podríem decidir lliurement si volem viure o morir, sense que aquesta decisió no es vegi condicionada per un factor econòmic. La llei L suposaria una partida pressupostària del 0,0002% del pressupost general de l'Estat. Però aquesta llimosna es veu que no els hi és urgent pels responsables polítics. Poder salvar milers de vides humanes no és una prioritat. Però juro per la meva calva que ho aconseguirem.
Ja veieu la ironia i l'humor que té el Jordi, és impressionant. faré una d'aquestes preguntes que no estaven al guió. Tens 40 anys. Què li diries a un pacient que no et conegui, però que et trobis avui, a un pacient de qualsevol malaltia de 40 anys que avui li han dit que té una malaltia? Com li ajudaries? Què li diries per ajudar-lo a afrontar-ho?
Avui està malalt, demà pot ser no ho està, que visqui a l'avui, ja que el demà ningú el sap, i que mai perdi l'esperança.
Moltes gràcies per aquest consell. Sàvies paraules per qualsevol persona que estigui vivint una situació d'una malaltia amb aquesta edat, perquè et deia això, de 40 anys. Doctor, com és aquesta relació amb el pacient, sabent que és tan dur? Vull dir que és diferent a qualsevol altre pacient amb el que afronteu. Vull dir que sabeu que aquí el que es diu, el que poden fer, el futur, tot és molt més difícil, no?
Sí, la verdad es que para una enfermedad que no tiene cura, siempre es difícil hacer el anuncio diagnóstico de la enfermedad. Para empezar, el seguimiento, un paciente que ve que cada vez está peor, pues evidentemente cada paso siempre es difícil. Los pacientes con esta enfermedad van cumpliendo etapas, ¿no? Primero necesito una muleta, luego dos, luego la silla de ruedas, y cada paso siempre es difícil de aceptar. Pero sí que tengo que confesar que los pacientes con esta enfermedad son todos personas admirables, porque no nos imaginamos hasta qué punto lo consiguen sobrellevar, consiguen adaptarse, tienen una capacidad de adaptación increíble y en la gran mayoría de los casos tienen siempre muchas ganas de seguir viviendo, viven la vida con un optimismo a pesar de todo que es encomiable. O sea que sí que es difícil, pero los pacientes con esta enfermedad lo consiguen sobrellevar de forma admirable.
Un reconeixement també per vosaltres, pels doctors i per la infermeria, per descomptat, per com afronteu el tractament i el seguiment d'aquests pacients.
Per això és fundamental que sigui un seguiment multidisciplinar, que no se m'olvide recordar-lo, que un neurólogo solo, un médico solo, no podria ocuparse de este tipo de pacientes. Es muy importante el seguimiento multidisciplinar, enfermería, trabajador social, psicólogos, neumólogos, nutricionistas, foniatras, todo este personal que nos permite ocuparnos de estos pacientes.
Més tot el que ens ha explicat el Jordi, que ell té 5 persones. Què passa amb la gent que no pot tenir 5 persones?
Bueno, Jordi ya lo ha explicado muy bien, es que no se puede consentir ni un día más que no haya una ley en este país. Es que es increíble, yo que he estado muchos años trabajando en Francia, es como la noche y el día. Allí los pacientes, sin pagar ni un céntimo, tienen 8, 10, 12 horas de ayuda en casa, y la familia no se ocupa de los cuidados. Aquí los pacientes tienen que buscarse la vida para ocuparse de cuidados en casa, y eso no se puede tolerar.
Ja sé que els doctors, les doctores, els infermers, les infermeres, els que porteu bata blanca, mai podeu dir res, ni heu de dir res que no sigui el que passarà, però pots fer algun... Ens pots dir alguna cosa d'esperança en aquesta malaltia? Hi ha alguna via d'esperança? Estem en les vies de trobar les solucions?
Todas las enfermedades neurodegenerativas son complicadas porque se juntan varias vías que hacen que cada tipo de neuronas degeneren. Pasa lo mismo con el Alzheimer y con otras enfermedades. Pero yo creo que sí que hay esperanza, y esto nos lo están dando las formas genéticas de la enfermedad, que son una minoría, pero gracias a estas formas genéticas estamos aprendiendo más cómo entender la causa de la enfermedad. Y ya, por ejemplo, hay tratamientos disponibles para una minoría de pacientes que tenga una ELA de causa genética. Pero esto nos está abriendo otras pistas y otras posibilidades, y ahora mismo se están haciendo ensayos muy prometedores y esperemos que poco a poco vaya surgiendo un tratamiento. Una posibilidad es que haya que mezclar tratamientos, que cada uno actúe por una vía diferente. Por eso decía antes el esfuerzo que nosotros y muchos otros grupos estamos intentando hacer para ver cuál es el mecanismo que provoca la enfermedad en cada paciente o en cada grupo de pacientes, para poder dar un tratamiento individualizado.
Jordi, ¿tú tienes esperanzas? ¿Para tú, para los tus compañeros, para los compañeros del futuro? ¿Quién es la teva esperanza?
Que yo em curi. Tinc un 3% d'esperança però, que en 10 anys es trobi la cura. Tinc 80% d'esperança.
És emocionant sentir que diguis això. És emocionant. I espero tant de bo que aquesta esperança es faci realitat. Jordi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver vingut, per l'esforç que has fet. Aquesta per mi ha estat la de la quarta programa, és el més fàcil i difícil a la vegada. És difícil posar-se a la teva pell, és fàcil acompanyar-te i donar-te tots els ànims. I per tant, molta sort. Ja saps que som aquí pel que vulguis, per sortir al teu canal, per fer el que vulguis. Moltes gràcies per ajudar-nos a difondre la importància de la recerca, per ajudar-nos a que tots aquests famosos i no famosos ens estiguin ajudant posant el seu granet de sorra amb visibilitat o amb diners. I bueno, gràcies per ser tu, doctor. Moltes gràcies també. No sé si has deixat algo que volguessis dir?
No. Jordi lo ha hecho todo muy bien, explicado muy bien, así que perfecto.
Jordi, no sé, digue'ns el que vulguis dir per acabar.
Els altres guapos, una abraçada amb les meves pestanyes.
Moltes gràcies. Una abraçada per tu i per tothom que t'està veient. Gràcies.